Bon dia a tothom. Benvinguts al cinquè debat polític. Des d'Eixample Barcelona Ràdio, avui tenim amb nosaltres, com en els debats anteriors, els representants del districte de l'Eixample. Estem a l'espai d'Anna Labart, compartint espai amb altres entitats, com és l'Associació de Veïns de l'Esquerra de l'Eixample. També volem agrair des d'Eixample Barcelona Ràdio la col·laboració per a aquest acte de Mercè Díaz, dinamitzadora de l'eix comercial Nova Esquerra de l'Eixample, i el seu president, senyor Sergi Moral. Comptàvem amb la presència del senyor Xavier Llobet, president de l'eix comercial Cor Eixample, però no ha pogut assistir. Ens ha enviat unes notes que més endavant us les llegiré. Avui tenim un únic tema, la seguretat.
Bueno, com a representants dels partits, avui tenim a Barcelona en Comú Jordi Matas, del PSC Marc Martínez, d'Esquerra Republicana Mica García, que és la primera vegada que ve, de Junts Biel Figueres, de Valents Òscar Benítez, que també és la primera vegada que ve, i de Ciutadans Pedro Juan Sánchez, que s'incorporarà d'aquí un rato a la taula.
Bé, ara farem un seguit de preguntes i comentaris per entrar tot seguit en debat. N'hem assenyalat 5, més el comentari que ens ha enviat el senyor Llobet. Anem per la primera. Què entenem com seguretat? De seguida doncs, ens ve al cap Guàrdia Urbana, Mossos, Bombers. 2. La ciutat en general és segura o depèn de factors com els barris, horaris, dies de la setmana i sobretot il·luminació nocturna als carrers? 3. La presència policial ens dona seguretat, és momentània o serveix de policia dissuasòria? Número 4. La seguretat ens la donen per diverses vies, presencial policial amb cotxe o amb moto, però sobretot a peu. S'ha pensat en aquelles figures que van pels barris voltant a peu? Aquesta presència, el ciutadà de peu i els botiguers, ens dona tranquil·litat i seguretat i és també una mida de prevenció. Número 5. Falten efectius policials per tenir els nostres carrers segurs? I ara llegiré textualment l'escrit que ens ha passat el senyor Llobet. Ens presenta dos situacions. Una, vida normal. 2. Quan hi ha canvis urbanístics. En el primer cas, aniria bé la figura del guàrdia de barri, que tothom coneix i és pròxim, ja que fa la ronda per al barri i es pot informar dels incidents que passen. En el segon cas, les empreses que fan el treball tindrien que contractar empreses de seguretat, ja que la Guàrdia Urbana no pot fer bé la ronda perquè les lones tapen els comerços. Sempre que hi ha obres, doncs augmenten els robatoris.
Farem una petita introducció a part de la que ha fet la Puri. Entre el 2019 i el 2022, segons les estadístiques donades per l'Ajuntament de Barcelona, s'han reduït la delinqüència un 16%. La percepció de la gent és que l'inseguretat és el primer problema de la capital. Segons aquestes mateixes estadístiques, 459 delictes per cada dia. Una mitjana de 36 robos amb violència i intimidació. Això són xifres del 2022. L'ocupació és un altre dels problemes molt importants, que la gent té la sensació de que l'ocupació és un dels grans problemes de la ciutat. A Barcelona hi ha més robos amb violència que a Madrid, quan la densitat Madrid té el doble d'habitants que Barcelona, que això és una estadística també de Madrid, i a partir d'aquí crec que podem començar perquè el tema està clar, no? Si cas començarem, avui farem la ronda al revés, com sempre hem fet de dreta a esquerra, avui començarem d'esquerra a dreta, començarem per Barcelona en Comú, com a partits que estan a l'alcaldia, després al PSC, i a partir d'aquí anirem fent. Jordi Matas, de Barcelona en Comú.
Hola, bon dia a totes i tots. I vagi per endavant, doncs, gràcies a Sergi, Mario, Puri, a l'Eix Comercial Nou Eixample i a Ràdio Eixample, doncs, per organitzar tots aquests debats que permeten que les diferents forces polítiques i ara de cara a les eleccions del 28 de maig doncs puguem expressar, compartir les nostres propostes a l'hora de resoldre temes que preocupen a la ciutadania i que ocupen en aquest cas doncs, a l'equip de govern del districte. Jo crec que és molt pertinent començar no, preguntant-nos què entenem per seguretat. I si bé aquí vosaltres començàveu no, parlant dels cossos policials i bombers, jo crec que a nivell de seguretat hem d'entendre una qüestió molt més àmplia, no? I és quan la gent se sent insegura, quan la gent sent incertesa, i això passa doncs, o quan ens sentim els nostres drets i les nostres llibertats vulnerades, oi? I per tant, bueno, des del meu punt de vista i des de la formació que jo represento, considerem que vivim en un sistema econòmic i social que endèmicament i per definició genera desigualtats, desigualtats econòmiques, de classe, de gènere, per origen, color de la pell, l'idioma que parles, les teves relacions afectives o sexuals, vull dir, constantment el sistema genera unes desigualtats que fa que això doncs, es puguin convertir en pors, en esclats de violència. Jo crec que és evident doncs, que hi ha uns temes dels quals avui no parlarem tant, no? Perquè parlarem sobretot dels delictes, suposo que també de la seguretat viària, que no ha aparegut també, però és un tema important de la seguretat, especialment parlant des de la ciutat, el municipalisme i la Guàrdia Urbana en aquest cas. Però també a ningú se li escapa que el fet de saber si tindràs un sostre on viure a final de mes o no, o quines són les teves condicions laborals, generen unes situacions d'incertesa i d'inseguretat molt elevades a persones doncs, que a dia d'avui estan patint aquestes situacions en la nostra ciutat, i que sovint, quan encarem tot el tema de la inseguretat, oi, doncs hem d'anar al fons dels problemes. Ens podem quedar amb la capa policial, que normalment és la més reactiva, la que et soluciona el problema de manera immediata, però sovint qualsevol dels problemes o temes que puguin sortir aquí, si anem a l'arrel de per què aquella persona ha acabat infringint la llei, oi, i que per tant ha d'actuar el cos policial, doncs trobarem desigualtats que el sistema estructuralment doncs, genera. I per tant jo crec que és molt important que entenguem l'actuació de les forces de seguretat i en aquest cas la policia de municipal d'una manera transversal, és a dir, la Guàrdia Urbana en general no actua sola davant d'un problema, sinó que actua amb molts altres actors, ja siguin doncs, els serveis socials, salut, neteja, els serveis de gestió de conflictes, és a dir, hi ha les mediacions. Normalment, quan encarem un problema, doncs, sobretot ens hem de preguntar quin és el paper que ha de jugar, en aquest cas, la Guàrdia Urbana. Mossos sabeu que depèn de la Generalitat, i per tant, tot el tema aquest de delictes més amb violència i tot això no forma tant part del dia a dia de la Guàrdia Urbana, però la veritat és que des del govern considerem que hi ha unes dades objectives positives en el que fa a la reducció de delictes a la ciutat. Això no vol dir que no s'hagi d'estar atent, especialment amb qüestions concretes, com per exemple l'increment no, de delictes vinculats a la violència sexual. Aquí una altra vegada la policia jo diria que és l'últim agent a intervenir. Aquí normalment és molt més important tota la prevenció que es fa, totes les polítiques proactives d'igualtat de gènere, en aquest cas doncs, el districte i a la ciutat hi ha els protocols No Callem, que s'han fet molt famosos amb el cas de la violació del Dani Alves, però també hi ha els punts liles a moltíssimes sessions d'oci nocturn a la ciutat. I bueno, afegir, la veritat és que en un dia com avui, que és una pena, no? I és una oportunitat perduda amb el canvi de la llei del sí és sí d'ahir al Congrés dels Diputats, on una llei que posava en el centre justament per determinar si hi havia hagut delicte o no el consentiment de la víctima. I per tant, jo crec que doncs, hem de lamentar que per unes qüestions alienes a aquest fet, justament es canvia la pedra angular de, que permetia això. Respecte a algunes de les preguntes que fèieu, la ciutat és segura, jo crec que en termes generals la ciutat i el districte d'Eixample especialment són molt segurs, és a dir, la població i el veïnat pot passejar tranquil·lament la gran majoria dels dies i que en canvi és veritat que passa moltíssima gent pel districte i hi ha una quantitat absoluta no, de delictes, especialment furts. Aquí al districte d'Eixample el delicte més habitual és el furt i per tant doncs, jo crec que s'ha de treballar sobretot amb la coordinació entre aquests diferents cossos policials que normalment tenen competències compartides i amb això la veritat jo crec que s'ha fet bona feina durant aquests últims anys. I respecte a la presència policial, bueno, és evident que no pot haver-hi una patrulla guàrdia urbana a cada cantonada, oi? I en canvi jo crec que el que sí que hem de fer és identificar quins són aquests problemes que pensem que la guàrdia urbana ha de resoldre i veure quines, o sigui, quina és la proporció de treballadors i treballadores de l'Ajuntament, perquè potser no es necessiten més guàrdies urbanes i en canvi es necessiten més treballadores socials o es necessiten més habitatges, oi? Perquè no hi hagi tantes persones en situació de carrer que a la vegada generen una percepció d'inseguretat, no? Perquè no el coneixes, està en una situació de vulnerabilitat, que pots pensar doncs, que en un moment donat et pugui agredir. La veritat és que les agressions per part de persones en situació de carrer sobre persones que passen pel seu voltant és ínfima, però bueno, al final, al cap i a la fi, és una situació que genera no, una percepció d'inseguretat. Aquest és un altre tema que normalment quan parlem d'inseguretat hem de tenir en compte, que una cosa és com estan les dades de seguretat o inseguretat i l'altra és la percepció que tenim no, de quan passegem. A nivell de seguretat viària jo crec que hi ha molta feina a fer, és a dir, normalitzem més del compte les morts que hi ha pel trànsit. Crec que la proposta d'avançar cap a una ciutat 30 i totes les mesures que s'han pres, especialment al voltant de les escoles, però crec que s'haurien de poder ampliar a centres sanitaris, espais de gent gran, allà on tenim la part de la població més vulnerable a nivell d'accidentabilitat, doncs crec que s'han de potenciar i s'han d'avançar. I de moment ho deixaria aquí.
Molt bé, gràcies. Gràcies a Jordi. Senyor Marc Martínez. Estava aprofitant per beure aigua. Perdó, per agafar, no. per agafar impuls. No. Marc Martínez, PCC.
Sí, nosaltres, bueno, primer volia comentar que nosaltres veiem el tema de la seguretat, sobretot des d'un treball de la prevenció abans que es cometi el delicte, no tant després, però sí que és veritat que aquest mandat el Partit Socialista, de fet, en les anteriors eleccions portàvem el programa electoral augmentant 1.000 nous agents de la Guàrdia Urbana, a més amb fent una reserva del 40% fossin dones, també molt vinculat en el tema de les violències sexuals i feminicidis, etc. No? Aquest acompanyament que segurament es fa millor quan tu tens una dona davant aquí poder-li explicar. Acabem aquest mandat amb la plantilla més alta de la Guàrdia Urbana en democràcia. No sabem, o sigui, també et dic en democràcia perquè no sé abans si n'era més o menys. I amb uns últims pressupostos de la Generalitat que amb l'acord del PSC amb el govern de la Generalitat vam aconseguir també que s'incorporin 600 nous agents dels Mossos d'Esquadra. Aleshores jo crec que això són molt bones mesures perquè sobretot el tema de la percepció, el que parlàvem abans, no? De les policies al carrer que es visibilitzi, no? Perquè la feina que fan evidentment és molta, les dades objectives realment i també només fa falta anar a visitar altres llocs, no podem dir que estem a una ciutat perillosa, o sigui, no ho podem dir, les coses com són, però perdona. Però sí que és veritat que hem de seguir millorant amb el tema de la percepció. Aleshores, d'aquests 1.000 agents, a més nosaltres la majoria d'aquests s'estan dedicant a la policia de barri, que s'està desenvolupant ja en els últims anys. Jo crec que és una molt bona mesura. Tant els comerciants tenen aquest contacte directe, com molts veïns que fan d'antenes en aquests barris, no?, per localitzar els problemes. I també volia entrar en altres temes de què fa segura o no segura la ciutat. No, i jo crec que apuntàveu abans una cosa, que és el tema de la il·luminació. Nosaltres també creiem que és molt important el tema de la il·luminació. Amb les noves tecnologies, ara que els focus, per exemple, poden a partir de certes hores baixar els lúmens, no?, perquè facin menys llum, també hem de seguir desenvolupant mecanismes perquè el pas de les persones puguin fer que s'il·luminin més o menys. Jo crec que això seria una molt bona proposta política que nosaltres com a partit també portem el fet de tirar endavant això. I després un tema que ja fa uns anys que s'està treballant amb el tema de l'urbanisme. Fa uns anys segurament ningú tenia, no teníem aquesta percepció dels racons, els recovecos aquests que es crea el propi urbanisme, que poden ser molt macos, no? Tenim alguns edificis que dius, ostres, que maco, però que insegur per la nit, no? Perquè o tenen uns arbustos alts. Jo crec que com a ciutat hem d'anar avançant cap a fer una ciutat més segura, però sí crec que hem de reivindicar que Barcelona és una ciutat en termes generals molt segura. O sigui, aquesta percepció o que ens volen tirar a sobre, no?, de Barcelona, la gran inseguretat, viatgem i veiem altres llocs i podrem veure que aquí no hi ha problemes de seguretat a nivell gran, la veritat. Aquí ho deixaria, merci.
Molt bé, gràcies, Marc. Deixem que debuti l'amica García, no? Esquerra Republicana. Tens la paraula.
Gràcies. Gràcies per aquesta invitació. Gràcies, Sergi, Mari i Puri. La veritat és que per nosaltres, com a partit, veiem la seguretat en un concepte molt ample. I quan dic molt ample, hem de distingir dos punts bàsicament principals, que és les dades versus percepció. En matèria de seguretat cal tenir bastant clar que una cosa són les dades reals i altra cosa és la percepció que té la gent, no? I això, doncs, creiem en un concepte de seguretat ample, transversal, divers, on toca no només les dades, òbviament, sinó també altres temes com, doncs, la neteja, l'urbanisme en perspectiva de gènere i altres molts temes que crec que ja aniran sortint, no? També cal diferenciar, per nosaltres és molt important diferenciar seguretat i la percepció de la mateixa, no? I quan parlem de seguretat i d'inseguretat, cal que tinguem clar que és convivència al final, no? I crec que sí que és necessari poder saber diferenciar aquest concepte de convivència, perquè si bé no, a vegades moltes coses, com bé és la percepció social de risc, la globalització de sensacions d'inseguretat que té la gent, inclou diversos aspectes diferents. Un, la neteja, que crec que ha estat molt discutit en aquest mandat, i molta gent percep la ciutat com que està bruta, i això, una ciutat bruta i deixada amb escombraries abandonades pel carrer, l'existència de grafitis, façanes, portals, no?, transmeten també una sensació d'inseguretat. I sí que també creiem que ens preocupa moltíssim i creiem, òbviament, en que s'ha de treballar molt més enllà del que s'ha vingut treballant, que és en el tema dels delictes de tipus sexual, que malauradament, doncs, han incrementat en 3 punts, però aquests 3 punts, no?, ens deixen veure que ens cal molt de treball a fer en aquest aspecte. I l'urbanisme en perspectiva de gènere, que sí que s'ha treballat bastant al districte amb un protocol, amb punts liles, s'ha fet un bon treball en aquest mandat, no obstant, cal dir que s'ha de treballar molt més perquè aquestes xifres siguin a la baixa, no? Repensem el districte, sobretot Eixample, des d'un punt de convivència, una bona gestió d'aquests diversos serveis que òbviament transmeten aquesta percepció d'inseguretat, i també cal repensar doncs, mesures a curt i llarg termini. Nosaltres sí que fem una aposta doncs, a futur, no? I aquesta percepció sí que òbviament cal destinar més agents, el govern de la Generalitat va obrir places ara fa poc i ha pogut implementar doncs, 20% de la seva plantilla, amb gairebé 3.739 agents s'han incorporat, gairebé el 40% de dones, i això és un avanç bastant gran en aquest sector, que ha estat molt masculinitzat, també cal dir-ho, no? I crec que cal incrementar les ordenances, bona convivència, aplicar mesures alternatives, també el tema de furs, no? Veure què podem fer amb aquest increment bastant desorbitat, no? Una xifra que ens ha d'alarmar en fets delictius, sobretot passem del 2019 un 12,2% al 2022 amb un 18%. Són molts punts de diferència que sí que aquí cal veure també sobretot que com aquestes dades no ens transmeten que els robatoris en força a domicili i en força a establiments comercials incrementen moltíssim. Passem, per exemple, a robatoris en força a domicili del 20% al 2019 al 32% al 2022. Llavors veiem aquest increment que està a l'alça. I això ens ha d'alarmar com a ciutat, però també una altra cosa que ens preocupa, el tràfic de drogues, no? Que s'incrementa, la trata de dones. Cal fer un treball de repensar el concepte de seguretat en matèria més àmplia, més transversal, i incloent tots aquests temes, no? Que he deixat que he exposat abans i que crec que sortiran en aquest debat. Gràcies.
Gràcies, Mica. Biel Figueres.
Moltes gràcies, Mario, Puri, Sergio i tots els de l'Eix Comercial i els de Ràdio Eixample per aquest debat. Ja el quart, diria que és. Sí, el quart.
El cinquè,
ja.
Cinquè. I tant, que anem no pel venir. Sisè, que serà l'últim.
Perfecte.
D'aquesta legislatura, cuidado.
El mandat, els ajuntaments són mandats.
Mandat.
Nosaltres creiem que les polítiques de seguretat són unes polítiques socials de primer ordre. La inseguretat ataca i debilita la igualtat d'oportunitats i la cohesió social. Sense seguretat no hi ha economia, no hi ha comerç, no hi ha projectes de vida que es puguin desenvolupar bé la ciutat. I per fer una mica de radiografia també, que has començat tu a fer, Mario, tot en dades de l'Ajuntament, perquè jo les dades de l'Ajuntament me les crec bastant perquè les fan els tècnics i les fan bé, vull dir, estan bé. Vull dir. Segons les dades del propi Ajuntament, un 22,8% de la ciutadania creu que la inseguretat és el primer problema de Barcelona. Això és un rècord, vull dir, el 2019 és cert que era un 28, però bueno, ha baixat,
sí,
una miqueta. Però clar, això no sempre ha sigut així. Vull dir, el 2015 era un 3,9% de ciutadania que creia que la inseguretat era el primer problema de Barcelona. Dades de delictes. Ara en tenim 195.000 a l'any. Són uns delictes molt semblants als de Madrid, però Madrid té el doble de població, que és bastant entretingut això, que amb el doble de població tinguem la meitat de delictes. Tenint a més un turisme gairebé semblant, tenim molta més població a ells i tal i qual. Però és que això tampoc era així. Vull dir, el 2015 eren 170.000 i el 2011, per exemple, eren 193.000. El 2011 també, déu-n'hi-do com estaven, però bueno. Clar, nosaltres ens comparen les dades de fets delictius amb el 2019, que va ser literalment el pitjor any de democràcia en fets delictius. I això són dades, allò de l'Ajuntament, podem treure allò totes les enquestes, dades del 1979 avui. Clar, això és com si a Chicago comparéssim les dades actuals de delinqüència amb els anys 20. Clar, el pitjor any de la història, doncs sí, estem millor ara que el 2019. Oi tant, però va ser un horror. Va ser força important. Perquè també tenim l'enquesta de victimització, que això és un document molt important, que és el que t'indica com va viure la ciutadania, la inseguretat i els fets delictius. Segons això, a l'Eixample, l'any passat hi va haver un 25% de les persones que van patir un fet delictiu. O sigui, de cada 4 va patir un fet delictiu. Però aquesta no és la dada preocupant. La dada preocupant és que d'aquestes, un 80% no va denunciar el fet delictiu. Hi ha un 80% de persones que reben un fet delictiu i no el denuncien. Ara, llavors, clar que millor les dades respecte a 2019. si el 80% de les persones no denuncien, segons dades del propi Ajuntament. Ah, vull dir, sí, a mi em surten unes dades increïbles.
Bueno, sí, és que cada vegada hi ha gent que percep que és molt complicat, sí, anar posant una denúncia, que li fan perdre molt de temps i que no sap per què li servirà, si li servirà per vida, a no ser que tingui que cobrar una assegurança.
Per això, vull dir, no, i a mi també em van trobar el mòbil fa 2 anys i tampoc ho vaig denunciar, perquè al final, vull dir...
Força malament, eh? Perquè també saps que els recursos de la policia...
Bueno, però em toca a mi, no és un debat, no és un debat.
Ah, no és un debat?
Bueno, no, ja torno.
Marc, apunta tu per
apuntes pel següent torn en contestes. Que jo no he contestat als altres quan parlaven. Llavors, aquest govern no ha cregut en la seguretat. En el primer mandat no va haver-hi un regidor de seguretat, no va haver-hi un tinent d'alcalde de seguretat. Hi havia un pobre comissionat que era bo, perquè la mà de Déu és bo, però vull dir, no arribava més el pobre, perquè a més tenia mig govern en contra, entre Galapins, Jaume Sens i tots plegats, que hi traien l'autoritat a la Guàrdia Urbana. Aquest mandat amb el senyor Batlle fent de tinent d'alcalde, pues s'ha vist més que el govern creia en la seguretat, però les dades són les dades. Tornem a estar al 2011 igualment. I també les baralles internes de govern, de si el senyor Batlle ha de controlar Colau, de si la senyora Colau diu que això de seguretat no és un tema seu, que ho porta el PSC i que serà un problema dels altres. Vull dir, bueno, com sempre, una mica el catxondeig aquest que hem viscut aquests 4 anys. Llavors, també, que no se m'oblidi res aquest primer torn, convivència que parlava també la companya d'Esquerra. Hi ha molts problemes de societat que en veritat són problemes de convivència, això és totalment cert. Però en aquests 8 anys no hem vist cap revisió de l'ordenança de civisme, que és una eina importantíssima, com tampoc hem vist que es cregui en ella ni que s'intenti fer complir. Això també és una dada també a tenir en compte. I crec que per aquest primer torn ja ho deixaria una mica per següents coses.
Vale, moltes gràcies, Biel. Bueno, debut. Senyor Òscar Benítez, de Valens.
Gràcies. El senyor Biel m'ha trepitjat la meitat dels coses que
era. Bueno, però això vol dir que penseu igual, gràcies, tampoc gràcies. És cap, no, no, una cosa dolenta.
Però anirem per parts. Deixi'm per parts. S'ha parlat aquí, s'ha parlat que en aquests moments es posen medalles de que la Guàrdia Urbana té la plantilla més alta, és mentida, no és cert. Els 3.500 agents que ja existien l'any 1992.
Això se m'ha passat, però sí.
Ja existien, és a dir, el govern socialista es posa aquest mantra de que som els més progressistes, que més hem fet, mentida, no és cert. Bé, no vull ser tan categòrica d'això de mentida, eh? Què més? Els punts liles, s'ha parlat dels punts liles. Jo quan sento parlar dels punts liles crec que allò és una caixa forta que quan algú se sent amenaçat es fica allà dintre, tanca i truca, i hi ha un botó automàtic que truca la policia. Hi ha un punt lila, és un lloc d'atenció, però no solventa res del problema. El problema que tenen les dones avui en dia no el solventa. Sí, queda acreditat, oh, que bé, mira, estupendo, però l'agressió la tindràs igual. Fa falta polítiques de veritat, nosaltres el programa ho portem, polítiques de veritat a favor de la seguretat de la dona, sobretot quan se desplaça a 7 hores de la nit i és l'última que queda al grup i queda sola. Què més? Les dades reals. Què són dades reals? El que diu el Biel de l'estudi de victimització, que només un 17,9 han decidit denunciar. Hi ha una xifra negra darrere. Si transposem aquest 17,9 el transposem a tot el que ha succeït i ho creuem en les dades del Ministeri d'Interior, la xifra és bestial. Estem parlant de 6,6 milions de delictes a l'any. És bestial. Dit això, la pregunta, si volem, després ampliem, per què la gent no denuncia? Perquè no creu en el sistema, perquè no creu que la policia pugui resoldre, ja que tenim un problema molt greu. Quan tu creus que la policia no pot resoldre, és que algú hem fet malament amb la policia. Perquè tots tenen que recordar que la policia és l'últim garant, no?, de les nostres llibertats. Sense seguretat no hi ha llibertat, i sense llibertat no hi ha democràcia. Hi ha altres coses, però no som democràcia. Aleshores, què hem fet malament? Suposo que ho discutirem una altra vegada perquè és molt més llarg, però sí que és veritat que l'última ràtio, i podem parlar de fer més coses, més assistents socials, però al final tot acaba amb la policia, perquè al final quan no estem parlant el delinqüent és un senyor normal, i sé que això portarà polèmica, no? La criminologia s'intenta estudiar per què la gent se forma com delinqüents. No, el delinqüent és un senyor que s'ha aprofitat, veu un espai de deixadesa en un entorn social i s'aprofita d'això. Perquè el pitjor que em pot passar, ara ja parlo, deixa que em posi la pedra en pel delinqüent, què és el pitjor que em pot passar? si no tinc policies suficients, la possibilitat que m'enganxin és remota, perquè ja se m'he encarregat de no tindre suficients policies. Després, si m'enganxen, tots aquests drets que hi ha enrere i tal, 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 i les proves probatòries que els jutges i els fiscals i els abogats defensors posen sobre la taula, acaben deixant malament el policia. Sempre van a favor del delinqüent, i ja sé que també això genera polèmica, el que dic això a favor del delinqüent, però sí que és veritat que al final, què em pot passar? El pitjor que em pot passar, si m'enganxen robant un bolso, què és? Ui, t'has portat mal, tal. És a dir, estic fent una mica així de menyspreu de tot això, però és la cosa és molt més sèria. És per què tenim en aquests moments un efecte llamada a Barcelona, perquè la veritat dels delinqüents d'Europa vinguin cap aquí. O sigui, els més que tenim una certa edat, o sigui, recordo aquell anunci de vente pa España, Pepe, doncs ara es diu d'una altra manera, però vente pa España, que això és un paradís. Té un efecte crida. Tindrien que tots els partits polítics tindrien que estudiar-se, veure'ns un dia i dir per què ha succeït això. Segur que no es posarien d'acord al principi, però a la llarga es posarien d'acord. Què més? Bueno, no vull entrar en debats, perquè he entrat una mica en debat. La seguretat, per mi què és la seguretat? Per valents, què és la seguretat? Escolti, és molt senzill, vull dir, podem fer els debats que vulguin, però és molt senzill. El convenciment absolut d'absència de perill, absència de risc, que és impossible. La situació del risc que estem ara és impossible, perquè aquí jo agafo el micro i em pot donar un calambre, igual, no hi ha. Però jo tinc que estar convençut que aquell espai que tinc, no tinc que estar mirant al voltant meu per una qüestió de gènere, una qüestió d'edat, no tinc per estar a veure si em robaran el bolso, si m'agrediran, si no. Allò és seguretat, quan tu estàs convençut que no et passarà res. Si vol, després entrem en polèmiques de com assolir aquest espai.
Tenim que entrar.
Que és una ciutat segura. Les polítiques de seguretat, sempre es parlen, i jo ara això en els companys d'Esquerra Republicana, a les comissions de govern, sempre ens debatim, no? Esquerra sempre, el senyor Corona, sempre parla de les polítiques de seguretat, no? Jo no ho tinc que dir, no? Jo soc Mossos, he sigut Mossos d'Esquadra 25 anys, he estat sobre el terreny 25 anys, el meu pare era guàrdia urbà en l'època aquella... Sí, les polítiques de seguretat, sí, neteja, lluminositat,
habitatge.
Una cosa que jo no havia caigut, les lones, perfecte, escolti, busquem una forma que les lones siguin transparents, és a dir, polítiques de seguretat, sí, però fins que implantem les polítiques de seguretat, quant temps passa? Fins que fem aquesta educació social per polítiques de seguretat, quant temps passa? Pues no és d'avui per demà, necessites un temps, però els botiguers, els ciutadans, que el problema que tenen se resolgui demà. Què fem durant aquest temps que duren les polítiques de seguretat? Les implantem. Doncs que els senyors aquests que són amics de l'ajeno, en Xas Castilla, això estan passant pipa. Fins que implantem aquestes polítiques de seguretat. Fins i tot les d'habitatge, estic totalment d'acord. Ho deixo aquí.
Sí, ara
neteja, lluminositat. La presència policial els dona més seguretat? Sí, i tant. Ja dic jo que sí. Que és ambigua perquè al moment que el policia se'n va... aquests, els senyors aquests de l'ajeno fan el seu treball? Lògicament, no estem en un estat policial. La democràcia té que tenir l'equilibri entre necessitats i policia. Que hi ha millors formes de fer-ho? Potser sí, però clar, a vegades, ara ja tothom ho està demanant, però jo me recordo com vam començar a implantar les càmeres de seguretat del carrer, vamos, que això és un estat, és el gran hermano i tal, avui dia tothom està reclamant càmeres de seguretat. O sigui, tenen que buscar més solucions, perquè és veritat, tindre policies costa un diner per l'erari públic, per als impostos nostres. No és tan senzill. Totalment d'acord que no és la solució final, però fins que algú no en demostri el contrari, és la solució. Què més? Hi ha una cosa que hem parlat de la presència a peu. Nosaltres ho portem al programa. O sigui, això jo ho sento molt. Però això de senyors en casco, a dalt d'una moto, en un casco, o en cotxe, sobretot, i mira que parlo dels meus, dels meus companys, haig d'un cotxe en ple estiu, en l'aire condicionat posat, i les vides a dalt, i la gent gran que vol cridar al cotxe policial, el cotxe policial l'ha passat. Jo recolzo, apoyo, perquè el meu pare m'ho explicava això, del policia a peu. Què és el que ha d'intervenir? Això ho parlarem. L'estructura de reacció, però per mi és el policia de complicitat, no el de proximitat, el de complicitat, el que coneix tot el barri. Hi ha un exemple, i deixem, si em permet un segon moderador, el meu pare explicava que quan ell estava al carrer Hospital coneixia tota la gent, els quarts d'humans coneixia tota la gent. Quan la senyora Maria, dic Maria, la senyora Maria, que baixava cada dia a les 2 del matí a buscar el pa, no baixava, el forner li deia, escolta'm, que la senyora Maria, i mon pare pujava a buscar la senyora Maria. La senyora Maria deia, ai, perdona, és que m'he dormit. No passa res, tornava a baixar, es veiem a baix, però ja pujaven. O sigui, qualsevol anomalia que hi havia en el barri, això ho detectaven al moment. i ja posaven en marxa. Això és una feina policial? Jo crec que sí. Que ara potser ho podien canviar per tema d'assistents socials, però clar, tenien que formar molts assistents socials. Però el policia és aquell, són aquells ulls que l'administració té que tindre al carrer. Ulls d'autoritat. I aquí després també parlarem després. Què més? I ja ho deixo per últim. Falta policies de proximitat? Sí, bueno, ho he dit ara. Clar que falten. La seguretat no es delega mai. 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 Això que fan, i torno a tirar pedres contra els meus companys, perquè és una tècnica que quan jo estava no s'utilitzava. Escolti'm, miri, sóc el seu policia de referència. Aquí té la meva targeta, si vostè veu algun malament, truqui'm. O sigui, vostè què té que fer de policia? O sigui, m'estàs delegant a mi aquesta responsabilitat? Jo tinc que... Escolta'm, que el, com li deu abans que corria per aquí el Pepito?
El Pau.
El Pau. Que, escolta'm, que el Pau està... No, és la policia que té que fer això. Tu el que tens que fer com ciutadà que col·labora amb la policia, faltaria més, és explicar-li els problemes al barri, la neteja, qui treu els cartons, qui treu les deixalles pudentes, lletges, escaroses, les treu fora d'horari, i escolta'm, tu digue-li aquell, digue-li alguna cosa. Això, per mi, aquesta és la policia de proximitat. Aquesta. Per això de deixar-li a vostè, botiguer, una targeta perquè vostè em digui a mi que es xivi, no, miri, queda molt lleig. Faci vostè el seu treball, i deixi els botiguers que es guanyin la vida com tenen que guanyar-se-la. I jo parlo aquí perquè és que si no estaríem monopolitzant el tema.
No,
i...
però tens més intervencions, no pateixis.
Gràcies.
Gràcies, Òscar. Bueno, aviam, el que sí és veritat és que d'un temps d'aquesta part, en el districte, estem parlant del nostre districte, el Nou Eixample, hi han hagut molts furts de mòbils. No és per criminalitzar, però fets per menes, i això està claríssim, per desgràcia, perquè tothom els ha identificat. En robos a botigues amb hores que... o intents de robo en botigues a hores 2:30, 3 de la tarda, amb palanques i la gent passant pel costat i no dient res, que això és una altra de les coses que criden molt l'atenció. Ja no parlarem dels robos de descuit que, de les bandes de peruanos que actuen molt a Sants i per aquí, que aquest és un altre, que aquests existeixen, han existit i continuaran existint segurament, cosa de que aquí hi ha una persona que ho va sofrir en sus pròpies carnes. Bueno, i després aquí hi ha un altre tema que sí que és veritat que en les últimes setmanes es nota bastant una pressió policial tant de Guàrdia Urbana com de Mossos, que són les bandes latines, degut a les discoteques que hi ha aquí en el barri. Que són... I això és una cosa que ens va cridar molt l'atenció, perquè de cop i volta veu que va haver-hi alguns problemes i de cop i volta aquests fins de setmana, els dos últims fins de setmana, hi ha una intervenció policial bastant important a partir del dijous a la tarda nit fins al diumenge. I es veu, això es percep perquè veus les patrulles i veus les furgonetes i ho veus, no? Doncs a partir d'aquí, bueno, tots teniu un altre torn de paraula, suposo que alguns us heu sentit interpel·lats, oi Marc?
Sí.
Que us heu sentit interpel·lat, que ara tindràs el teu dum. Jordi, tu què vols afegir de Barcelona en Comú, de tot el que s'ha dit a la taula i que tu vulguis aportar a més?
Sí. Jo crec que totes, no? Tant des del govern com des de l'oposició, hi ha un moment en què, i això no vagi en detriment del debat de les propostes, oi? Però a l'hora de escenificar i dibuixar aquest context de la ciutat de Barcelona, jo crec que sí que cadascú s'ha de preguntar com vol contribuir a la millora d'aquesta percepció, perquè a la ciutat passen moltíssimes coses i en alguns moments determinats hi ha delictes, hi ha delictes de molts tipus, no només els robatoris i les agressions, hi ha delictes de molts tipus, que ara hi entraré també, i jo crec que sí que des de l'oposició, en aquest cas, no? Quan decidiu centrar-vos i repetir 15.000 vegades segons quines coses, no contribuïu a la millora de la percepció, tot el contrari. Contribuïu a augmentar i a generar una alarma que hi ha unes dades que no recolzen. I per tant, jo crec que aquí la responsabilitat de cadascú a l'hora de generar més alarma de la que centrant-nos aquí amb el districte, comparem amb el 2019, perquè normalment sempre els Consells de Seguretat els comparem amb l'últim any, i és veritat que el 2019 va ser especialment, diguéssim, dels que més delictes hi va haver, però les baixades, segurament si les comparem amb el 2018 o amb el 2017, segueixen bones. És a dir, els robatoris en força baixen tots, el robatori en força amb domicili un 26%, el robatori en força amb empresa un 15%, el robatori en força amb establiment un 55%. Això són dades que es van presentar a l'últim Consell de Seguretat del districte, eh? Vull dir que les teniu totes. L'únic que sí que el robatori en força a la resta també menys 18%, robatoris amb violència o intimidació als establiments doncs, baixen un 2%, l'estrabada un 30%, a l'espai públic un 16%. Sí que hi ha un augment amb el domicili i a l'interior de vehicle, on justament doncs, els diferents cossos policials estan buscant millors maneres. Amb els d'interior de vehicle bàsicament es donen a dins de pàrquings i amb això doncs, hi ha una coordinació entre tant Guàrdia Urbana com Mossos amb els administradors dels pàrquings perquè puguin millorar, no, aquest,
la seguretat,
la seguretat dins dels propis pàrquings, d'acord? I l'altre doncs, llavors jo sí que crec que no hauríem de posar cognoms de comunitats que conviuen amb la nostra ciutat, o sigui, cimenes, peruans, bandes llatines, perquè aquestes comunitats són comunitats que viuen a la nostra ciutat i l'excepció aquí, excepte segurament la Mica, som els altres. És a dir, gairebé un terç de la ciutat és d'origen diferent al català o espanyol. Nosaltres som l'excepció, comencem a ser l'excepció. No està ben representada aquí la diversitat i estic segur que de la gran majoria de peruans que viuen a la ciutat doncs no es dediquen a delinquir. I per tant, jo sí que demanaria intentar evitar que associem segons quines pràctiques delictives a un, perquè tenim grans personatges catalans amb 8 cognoms catalans, no? I molt il·lustríssims, doncs que també són delinqüents, no? Tenim espanyols també amb els Bárcenas i companyia, doncs. Llavors, quan aquí es diu que el delinqüent no és un senyor normal, no sé, desenvolupa-ho, perquè per mi són gent normal i comuna, els qui se salten als semàfors, que també delinqueixen, doncs són persones, no sé, jo els diria normals perquè n'hi ha moltíssims. I en canvi sí que és veritat que entenc que les persones, a més normalment aquí parlem dels delictes entre pobres, que li dic jo, no parlem mai dels grans delinqüents de Guante Blanco, no? No entren aquí.
No, les estadístiques de l'Ajuntament no surten.
No han sortit, però també existeixen.
Sí, i la però no són de percepció de carrer.
Són persones, no. Són persones.
Sí. Hi ha un còmic que s'ha editat ara fa poc, el primer còmic que s'ha editat per part dels serveis editorials de l'Ajuntament sobre la Model, i després d'explicar tota la gent que passa per la Model durant els anys del franquisme i tardofranquisme, hi ha una mare i un fill que passen per davant de la Model i la filla, no sé, li pregunta a la mare: "I aquí dins hi havia persones dolentes?" I moltes vegades els delinqüents no tenen per què ser persones anormals ni dolentes, sinó que les circumstàncies de la vida, i jo diria del sistema capitalista en el que vivim, doncs els empenyen a fer el que poden per tirar endavant. I no està permès dormir al carrer, muntar-te la teva casa al carrer. Hi ha gent que no té un altre remei que dormir al carrer. No? Llavors, per mi això no hauria de ser un delinqüent. Jo crec que està molt bé doncs, el que portava la Mica de diferenciar entre les qüestions més delictives i les qüestions més de convivència, perquè normalment aquí es fa un poti-poti interessant, i hi ha tot el tema de la seguretat viària que va per una altra banda, que no apareix, però que és molt preocupant a la ciutat. Això sí que porta morts i ferits greus a la ciutat, i en canvi no genera una percepció d'inseguretat. És a dir, No? Hi ha moltíssimes persones que agafen un cotxe, una moto o creuen un semàfor en vermell a peu i això no els hi genera una sensació d'inseguretat. I en canvi estan arriscant la seva vida molt més que el risc que hi ha que els hi prenguin el mòbil. Llavors, les percepcions doncs, s'han de trobar la manera de com combatre-les, però jo sí que penso que hi ha moltes vegades que el que necessitem no és només més policia, que sí, hem de tenir la policia necessària perquè puguin fer bé la seva feina, però vaja, en el mandat passat justament amb el Pedro Velázquez vam establir tot un protocol en cas de conflicte amb els temes d'habitatge entre inquilins i propietaris, perquè resultava que davant la violència de voler fer fora algú de casa seva, sí, al final la percepció era que en el moment en el que s'executava aquest fer-se fora, el qui es posava violent era el qui feien fora de casa, sí? Però en canvi no s'havia tingut en compte totes les actuacions prèvies, no? Entre propietat i inquilí. Jo crec que quan mires de prop, i aquí jo crec que lo interessant és que diguem quines propostes tenim de cara a cada cosa. Amb el tema dels furts, jo crec que és evident, diguem, això s'ha fet un esforç durant aquests últims anys i no és només de l'Ajuntament, per tant doncs, que s'ho atorgui tothom que n'ha format part, però hi ha un segon jutjat de judicis ràpids perquè a més policia no resolíem el problema, era un problema judicial. La policia estava atrapant a més gent que mai.
I continua sent un
problema. I els atrapava, feien la seva feina policial i tornaven al carrer. No serveix, vull dir, en aquest cas, per exemple, és un exemple de que la més policia no resolia el problema. Es necessitaven altres coses per resoldre. Tot el tema de la presència als barris. Jo, de fet, defensaria l'ampliació i l'increment de la policia de barri. No? Abans, en l'escrit del Llobet parlava de la guàrdia de barri, hi ha una cosa que es diu policia de barri, que patrullen sovint a peu pels carrers de la ciutat, que justament el que fan és prevenir, és entrar en contacte amb aquella gent que s'ha posat en contacte amb l'administració o amb la mateixa policia, denunciant un problema, i a partir d'aquí investiguen en fred, no només en el moment que s'està produint el conflicte, doncs què han de fer les dues parts. El servei, la ciutat també ha d'avançar en temes de mediació. Hi ha molts temes que no arribarien a generar violència si s'haguessin pogut atendre abans. A mi m'agrada la definició de seguretat, no? Sobre absència de risc o perill. Vaja, jo crec que hi ha molt més risc en aquesta ciutat que et passin fora de casa perquè t'augmenten el lloguer que no pas que et robin el mòbil. I la gravetat d'una cosa i l'altra és evident que no té res a veure. Per tant, jo crec que en aquest cas hem de tenir aquesta visió àmplia de què és la seguretat, què és l'absència de perill, no? O risc en aquesta ciutat. I aquí hi ha polítiques laborals, polítiques socials, la ciutat que més inverteix per habitant en temes de socials, innovant, afegint serveis a les carteres, amb el cangur, el dentista, o sigui, un munt de coses que justament contribueixen aquesta millora de la qualitat de vida. I amb el tema de la ordenança, jo crec que les ordenances evidentment tenen les seves utilitats, però jo crec que també cal que siguin proporcionades, i l'ordenança que ens vam trobar no tenia res de proporció en el moment en el que es tractaven igual problemes de convivència greus com un nen jugant a pilota a una plaça. Per tant, jo crec que hi ha d'haver, les coses s'han de poder dimensionar, la gent ha de poder defensar els seus drets, i quan parlem de sense seguretat no hi ha llibertat i no hi ha democràcia, segurament també hi ha diferents perspectives i de què és aquesta llibertat i de com això es tradueix en més democràcia. És a dir, jo insisteixo, penso que tenim problemes, o sigui, jo crec que la seguretat s'ha de dimensionar, però s'ha d'entendre en aquest context genèric i sobretot fer èmfasi en que la solució policial sovint no és l'única que hauríem d'aplicar segons quins problemes, perquè l'única cosa que aconseguim és en el moment, però en el moment tampoc el resolem. O sigui, és molt difícil que un policia pugui evitar que a mi em prenguin el mòbil que he deixat sobre la taula en un moment de despistar-me, perquè o tinc un policia allà plantat o no ho veurà mai. Llavors, jo crec que és important la tasca d'investigació, per exemple, que es fa de cara al crim organitzat. Jo crec que això és importantíssim, perquè justament el que fa és investigar i recollir informació de tota aquesta gent que delinqueix. Al final, el problema és que hi ha una poca gent que delinqueix molt. Llavors, la qüestió és com pots demostrar que aquestes persones són les que estan delinquint i amb això doncs, portar-les a la justícia perquè es prenguin les mesures corresponents. Però jo insisteixo, és a dir, bueno, no sé, suposo que jo passejo per la mateixa ciutat que totes vosaltres, oi? I doncs, no sé, hi ha lloc, és veritat que hi ha llocs on és més fàcil que et prenguin el mòbil que d'altres. I en aquest cas doncs, tenim un factor que és el turisme, no? Que genera un efecte crida important. És a dir, a totes les ciutats turístiques, a tots els llocs on hi ha molt de turisme, hi ha gent que s'aprofita, no? D'aquestes persones que quan viatgem anem embadalides i despistades pel món i et preocupes menys de les teves pertinences. I això és una realitat i s'hi ha de fer front, s'ha de posar els mitjans, però no ho extrapolem com una cosa general. Gràcies.
Gràcies, Jordi. Mira, sobre el que tu comentaves, dels 5 multireincidents més actius a l'any 2022 de la ciutat, van ser detinguts 117 vegades i acumulaven entre ells 177 antecedents penals. Aquí està clar que és on te falles la justícia, perquè aquests senyors dels 5 estan els 5 al carrer.
Permets un incís?
Sí,
i
tant.
I recorda sempre que quan tu enganxes, el policia enganxa aquest delinqüent, allò és la punta l'iceberg, eh? Allò és el que es veu. A sota hi ha una trama molt més gran, hi ha més delictes que ningú ha denunciat.
Sí, sí, no,
això és molt important.
Això,
eh?
Està clar, això està clar. Marc, sí. PSC, vinga, ara pots contestar a tots els que t'han interpel·lat.
Depèn de tot mon hora, ara
aquí... Jo crec que el Biel té... La...
No, tampoc entraré en un fet reflex. Però sí que és veritat que el fet que haguem d'anar rotant de manera circular
no, el pròxim,
tres torns no, ja deixa de tenir context.
No, de totes això. Maneres, ara, o sigui, en aquest torn que ha començat el Jordi, jo crec que aquí ja us podeu interpel·lar perquè, per exemple, coses que ha dit el Jordi, que no podem posar nom i cognoms quan hi ha un fet i una realitat que és el que la gent percep. Vull dir, està clar que en un lloc que hi ha discoteques latines els que s'hi mouen són latinos. Llavors ja la delinqüència que generen aquestes bandes que s'enfrenten entre elles són bandes latines. No hi trobaràs segurament bandes espanyoles, a no ser que siguin bandes d'extrema dreta que vinguin a buscar-los expressament perquè s'estan enfrentant, que ha passat en el districte doncs, i ha passat aquí en el barri.
Mira, però posaré un exemple d'una discoteca llatina, al Paral·lel va haver un mort fa relativament poc, no? I la persona morta que se suposa que era un delinqüent que anava a robar no tenia res a veure amb ningú llatí que estigués a la discoteca llatina. Aleshores, jo sí que també demanaria vigilem perquè la comunitat llatina és enorme i al final sempre paguen justos por pecadores.
No, però a mi sí que és veritat que quan està clar, ni cada turcrat àrab és delinqüent, ni la comunitat latina és delinqüenta.
I parlo el mateix amb els àrabs.
Però sí que hi ha un fet que hi ha bandes latines.
Bueno, hi ha bandes llatines, bandes espanyoles,
i bandes de traficants a dins de la ciutat de tot tipus.
Però, exacte.
I delinqüents de guante blanco.
Els delinqüents de també més alt nivell.
Sí, no, de guant blanc. Sí, sí, de guant blanc.
Són els que es parteixen la ciutat, aleshores. Sí, sí. Però sí que crec que amb aquests, em sembla que va ser l'any passat, no? Una cosa que sí que hem aconseguit o que s'està treballant molt intensament i que Barcelona ha sigut, jo crec, també gran abanderadora, precisament per al tema de la multireincidència que parlàvem, és aquest canvi de legislació que s'havia de produir a l'Estat. O sigui, ara amb el tema de la multireincidència també serà més complicat per a aquesta gent que, com deia el Jordi, no? Pocs que delinqueixen molt, doncs ara els podrem fer estar a sobre i ja hi ha gent d'aquests multireincidents que segur d'anar a la presó. O sigui, jo crec que això és bo perquè...
S'han efectuat expulsions com es va dir en el seu moment? expulsions en calent de delinqüents multireincidents que es va dir que...
Entenc que no, perquè s'han de garantitzar uns drets i l'estat de dret preval per sobre de lo que a mi en un moment de calentura, eh? I aquí també hem de tenir cuidado perquè també, exacte, o sea, és que un DNI no et fa més o menys delinqüent a l'hora d'expulsar o no expulsar gent, no? Però sí que crec que és una gran eina que... I ja et dic, no és un tema d'un partit o altre, jo crec que Barcelona ha abandonat en gran part això pel tema del turisme, perquè teníem un problema molt greu amb el tema de la multireincidència, i és el que parlàvem d'anar posant coses, no? O sigui, al final, si 1.000 agents més en 4 anys, potser no és el que et farà arribar al resultat zero, que també diu una cosa, el resultat zero segurament no el tindrem mai. O sigui, és el mateix que quan parlem dels morts a la carretera. ¿Cuándo es el número ideal? Zero. O sigui, un ja serà molt per el que representa, no? Pues el tema de la delinqüència i els delictes, quan tu pateixes et poden robar un boli que tinguis molt sentiment, o sigui, algú molt senzill, però si et sents agredit, aquesta percepció ja serà molt, no? Després, jo comentaves el tema dels pàrquings i el transport públic, i això sí que és veritat que també es va detectar des de la Guàrdia Urbana i des de l'Ajuntament de Barcelona, i s'ha fet un pla amb els operadors de Saba i BCM, sobretot, que són els grans operadors de pàrquings, on la Guàrdia Urbana, de fet, en aquests moments també està demanant, s'estan demanant ordres d'allunyament d'aquests delinqüents dels pàrquings, saps? I de fet allà en alguns jutjats ja s'ha començat a donar-ne alguna. I hi ha altres coses que volia comentar. Jo me'n recordo aquest mandat, perquè al final quan ho veiem amb la immediatesa tot sembla molt gran, però ens recordem quan vam començar fa 4 anys, segurament també tenim uns altres tipus de problemes arrel del turisme, com podia ser el tema del Top Manta, que hi ha unes moltes coses darrere, però sí que és veritat que la percepció de la població o del ciutadà era un problema que teníem i que l'Eixample en patíem, no? Sobretot a les zones de la Sagrada Família hi havia una gran concentració o a la Ronda, i jo crec que avui en dia podem parlar de que gairebé hi ha 4 comptats amb aquest tema, igual que amb el tema del Trixi i tot el que anava darrere de que s'havien trobat d'aquesta gent que portava llaunes o altres coses més delictives, no? També l'Ajuntament va fer una aposta decidida per treure'ls de la via pública i estan tots en el dipòsit de l'Ajuntament. I jo crec que els dos grans centres que tenim de pressió, que segurament era el Passeig de Gràcia, Rambla Catalunya i a Sagrada Família, avui en dia la tasca policial i la presència policial és fàcilment visible, algun policia o algun agent cívic o gent de l'Ajuntament que va fer aquesta vigilància de les zones, i crec que també s'ha de posar de relleu. I tornant a un dels temes que m'havia oblidat abans, el tema de les obres, nosaltres sí que creiem que i aquests temes també apareixen ara, o sigui, la ciutat es va transformant i les ordenances es van transformant a mesura que sorgeixen els problemes, no? No podem posar abans la utilitat que la ferida, no? Però amb el tema de les obres segurament hem de plantejar per una banda les lones, no? De si cal, o sigui, ja no de si s'han de ser tupides o no tupides, sinó de si cal, o bueno, és una obra i evidentment hi ha un forat, però amb unes valles val. I després el tema de la necessitat de posar en el plec de condicions que aquestes grans obres, no dic d'obres petites de la comunitat de veïns, aquestes grans obres de la via pública, doncs aquestes contractes que guanyin les obres, en el plec de condicions se'ls posi que per la nit ha d'haver una vigilància de l'entorn per part d'una empresa privada, perquè evidentment l'Ajuntament no pot estar prestant aquest servei des de la seva pròpia Guàrdia Urbana, perquè la Guàrdia Urbana de fet té moltes altres coses a fer a la ciutat. I perdoneu, i per acabar també volia remarcar una altra cosa, i és que en el torn de nit, que aquí teníem discoteques, zones de bars i d'oci nocturn, aquest mandat també s'ha fet una cosa crec prou rellevant per la gent de l'Eixample, i és que la patrulla de nit que tenia era Ciutat Vella i Eixample, i en aquest mandat s'han desdoblat. I avui en dia els efectius que té l'Eixample són tots per l'Eixample a la nit.
Sí, això no tenia lògica tenint el nivell de pressió que tenia Ciutat Vella.
Bueno, però a veure, o sigui, són comandaments que al final després van rodant, eh? Però sí que és veritat que la resta de barris seguim sense poder-los desplegar de manera de districte, i aquí a l'Eixample sí que s'ha valorat això, i Ciutat Vella en té la seva pròpia i Eixample tenim la nostra pròpia. A més de la comissaria, que funciona molt bé amb temes sobretot de delictes lleus d'alguna manera o de comerços, comuna entre Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana. Merci.
Mica.
Tinc diversos punts, la veritat.
No, no, ja sabeu que ara us podeu interrompre, vull dir, simplement que m'aviseu perquè el que estigui parlant no es quedi tallat.
Val, començo per respondre al senyor Òscar Benítez de Valens. Jo faré una pedagogia aquí, perquè crec que més que criticar, que potser és el que busca el senyor, que posem aquí a sobre la taula aquesta qüestió del racisme i etcètera, etcètera, i vincular delinqüència amb color de la pell i raça, no em sembla just ni tampoc convenient. Llavors faré pedagogia. Li explicaré al senyor Òscar Benítez què és el racisme. Literalment. El racisme...
Jo no he dit res d'això,
no, no, no. No, no, he sigut jo,
No, ho dic perquè ella ha comentat una cosa que vull destacar i vull agafar aquest fil. Efecto llamada. Efecto llamada a España. Nos roban el trabajo. Acójanos ustedes en su casa. Nos vienen a robar. Hoy, Dios mío. Esto es una percepción maquiavélica de una agenda ideológica, ¿no? Esto viene del American First, literal, copia y calca. Pero más allá de esto, quiero hacer... Esto diría... Es una,
sisplau,
una cosa
en català,
muy...
En català.
No, le comento en castellano.
¿Sí?
Porque, sí. Porque quiero que me escuchen mis compatriotas. Ah. Y ellos seguramente hablarán en castellano, también en catalán. Pero quiero hacerles... quiero exponerles... que sea mucho más simple también para ellos hablar en esto, ¿no? Y le digo en estas frases por esta razón, al final esto es una agenda maquiavélica ideológica, ¿no? Que viene de esto de la concepción del American First y es muy curioso porque al final creo que lo que decía Foucault, garanticemos esa buena convivencia que usted hablaba, pero él decía una cosa muy curiosa, que era el racismo deriva directamente de la llamada guerra de razas. Y por eso le volia comentar, ¿no? Y le quería exponer la, viene ahí a coletilla, el concepto de racismo es el odio, rechazo o exclusión de una persona de su raza, color de piel, origen étnico o su origen, ¿no? Que impide el goce de sus derechos y que es originada por un sentimiento irracional de superioridad de una persona sobre otra. Ho vull dir així perquè d'alguna manera vull que em sentin els meus compatriotes i crec que també val posar aquí a qüestió que la ideologia o a la raça o al color de la pell no està vinculat a l'inseguretat. I això ho vull deixar molt clar. Crec que més clar no ho podia deixar i contestar una mica a aquesta coletilla de l'efecte llamada del senyor Benítez. En aquesta competència sí que he de comentar que cal fer la corresponsabilitat, és a dir, tothom té una part de corresponsabilitat en tant que conviu a la ciutat, però també aquesta qüestió que hem posat sobre la taula dels MENA i tal, no deixa de ser una por que tenim, una por que és fàcil culpabilitzar els més vulnerables, els més dèbils, perquè el govern no vol assolir la seva responsabilitat. I la seva responsabilitat és, primer, una llei d'estrangeria que no sigui racista ni classista ni que fomenti la desigualtat social, sinó és unes competències, unes lleis que facilitin l'educació principalment, perquè amb educació crec que millorem les societats, crec moltíssim en l'educació, però no en la por i no en culpabilitzar el més dèbil, sinó en la promoció de polítiques que afavoreixin, que transformin la societat, que vinguin i que siguin promotores d'aquest canvi. Perquè tothom tingui garantit els seus drets i que òbviament doncs, puguin tenir les mateixes oportunitats. No crec en aquesta llei d'estrangeria, que torno a dir, la llei migratòria és classista, racista i fomenta la desigualtat social, I aquests comentaris que veiem i que estem sortint aquí, que no ve a cuento, crec que és por de la incompetència d'un estat que no ha sabut fer les coses com toquen. I he viscut altres països i ho puc dir perfectament, altres països, Alemanya, Londres, es garanteixen des del primer minut. Aquí, a Espanya, una persona arriba, i no per l'efecte llamada, arriben per condicions diferents, per orígens diferents, per motius, orígens diferents, fins i tot per colonialismes dels països més potències més fortes, per causes diferents, arriben no perquè vulguin, no perquè vinguin aquí i diguin mira, un dia m'aixeco i vull sortir del país i deixar tot aquí, a la meva família, i vull sortir a migrar. No, senyors, aquí no venim perquè, i ho parlo des de la meva experiència, no? És més aviat una experiència de petita, de que no me'n recordo com ha estat, no? Però segurament ma mare m'ha explicat aquest procés que no ha estat perquè ella ha volgut, no? Sinó perquè s'ha desencadenat una sèrie de criteris, condicions, situacions que li deriven a fer aquest canvi de paradigma social i cultural, no? Llavors, vull deixar clar que aquests comentaris que veiem, este American First o Espanyols First o el que sigui First, jo no crec en això, crec en un model inclusiu. Des d'Esquerra creiem en un model de que tots som corresponsables, de que cal fer pedagogia, de que cal fer polítiques que afavoreixin l'igualtat social, igualtat d'oportunitats, igualtat laboral, no en la guetització. No, en la guetització, quan parlem de bandes llatines, aquí sí que vull fer un èmfasi, jo ho explicaré des de la primera persona que he viscut, a Caldes de Montbui. Jo vaig criar-me a Caldes de Montbui, i allà hi havia latinos, nietes, latinquins, quan governava el Partit Socialista, i perdó, però ha governat 40 anys el Partit Socialista al meu barri, llavors, no per res, ja però hi havia en aquell moment...
No,
no, no.
Perquè això és una tonteria.
No, però vull dir que en aquell moment governava el socialisme, no? I teníem...
No som racistes, però sí que el partit és el culpable de quan hi ha problemes, és que també
no, però
ha lligat fomentat, coses maques.
No, s'ha fomentat allà en aquell moment per qüestions X, no? Bueno, una guetització, i aquesta guetització va promoure les bandes llatines, dintre van morir 3 persones, de fet, fa molt, i de fet alguns dels meus cosins estaven vinculats en aquestes bandes. Després va haver un canvi totalment en coalicions, en forces d'esquerra diferents, es va crear altre model de política social, de convivència, no van desaparèixer, però mica en mica es va anar això, diguem que van promover l'educació, es va crear un altre model de convivència. I això doncs, ja no va ser una guetització, sinó va ser una harmonia i convivència entre tots que fins ara doncs, continua. Sí que aquí a Barcelona es veu molt més, no va vinculat a algun partit, em refereixo que són diferents models, diferents canvis.
Sí que era d'un partit, no?
No, però vull dir que justament coincidia que en 40 anys hi havia molta guetització, no, en aquell moment, però amb un canvi de paradigma polític-social doncs, crec que va promoure doncs, aquesta seguretat, convivència i oportunitats per a tots. I creiem en això, creiem també com aquí a govern, aquí a Barcelona, que una de les coses és el tema de la prevenció dels desnonaments, el tema de l'habitatge, com bé sabeu, crec que el govern ha suspès en aquesta matèria, no? Nosaltres com a partit creiem en que s'ha de prevenir i intentarem, doncs, en aquesta, si governem, crear, nosaltres sí que fomentem això com un eix, de crear un fons de 25 milions que l'Ajuntament, doncs, a través d'un acord amb propietaris, llogaters i amb persones que també volen, doncs, poder incorporar i comprometre-nos a fer 20.000 habitatges nous en els propers 4 anys. D'aquests 8.000, òbviament, doncs, s'han de destinar a vivendes assequibles, no habitatge assequible. Això sí que és un compromís per al nostre partit, en crear aquest fons amb 25 milions per prevenir els desnonaments.
El que seria l'hòstia és que, a més, qui té competències, que és la Generalitat, i on governa Esquerra Republicana, invertís directament sense que fos l'Ajuntament, si governen, 25 milions.
És un compromís de tots, però...
25 milions per 8.000 habitatges no em surten els números.
Res,
tampoc.
És un poquet.
Sí, 25 milions per fons
fons de prevenció d'abandonaments.
Per al·lusions, Biel, per al·lusions li passem la paraula a l'Òscar i després agafes tu el torn de paraula i t'estàs com una hora si vols.
No, no, no.
Bé, doncs, bueno, la senyora Mila ha enxergat el ventilador.
Mica.
Ah, perdó, Mica. Mil disculpes. Mica. Bé, no sé per què he posat Mila. Ha posat en marxa el ventilador i m'ha acusat a mi directament d'una cosa que jo no he dit. Però bueno, bé, si tant li ha ofès la paraula l'efecto llamada, doncs, miri, li pot posar el nom que vulgui. Aquest romanticisme que vostè predica aquí de que, bueno, tot el mundo bueno i tot això, ja dic jo que no és cert. Però bueno, segur que no estem d'acord, estem als antípodes ideològiques, però també podem estar als antípodes de moltes més coses. Miri, sap per què? Perquè nosaltres no som els que diem això. Ho diu la Guàrdia Urbana de Barcelona i ho diuen els Mossos d'Esquadra. Hi ha dos informes que no s'han posat d'acord, que diuen senzillament que el 73% dels delictes produïts a Barcelona es produeixen gent de fora. I els Mossos diuen un 73%, però un 76%. Suposo que en alguna cosa tindran raó, eh? Vull dir, més que res perquè són els que tenen les dades a la mà. Nosaltres li podem posar, vostè li pot posar, i jo també, si vol, tot el romanticisme i tota la verborrea que vostè vulgui. Vale? Vostè m'ha tret ara aquí una campanya electoral, un programa electoral que ve esquitxat des del PSC Pobrets, perdó, això de Pobrets, disculpi'm, eh? Però vostè el que ha fet és posar en marxa el ventilador, queda lleig, en un debat com aquest queda molt lleig, sobretot quan jo li he dit certes coses. Però jo li tinc que dir això, no ho dic jo, eh? Ho diu la Guàrdia Urbana de Barcelona, i ho diu als Mossos d'Esquadra.
Quants catalans i espanyols?
No sé, diu la majoria de delictes. Delictes, Código Penal. Si vol anem a fraccionar, però miri, ja que m'ho pregunta, gràcies. Li dic, miri, agressions sexuals, ha pujat un 15,2. Sí, aquí, delitos graves y menos graves de lesiones y riñas tumultuarias, ha pujat un 36,2. Secuestros no ho diré perquè com que són dos, només que pugin dos més ja és un 100%, no val la pena, aquí estaríem enganyant a l'audiència. Però què més? Tenim per aquí tràfic de drogues, ha pujat un 26,6%. Què més? Què
no
més?
Diu aquí els espanyols, senyor Òscar?
Escolti, torno a repetir-li, el 73,7, que ja suposo que si els 73 són de fora, vol dir que el 27 són espanyols, no? Voldrà dir això? O les matemàtiques estadístiques també estan manipulades?
No, perquè depèn amb quins delictes delinqueixi més la gent de fora i amb quins delinqueix la gent d'aquí.
Miri, si vol un altre dia fem un debat aquí sobre estadística.
Desgraciadament, els catalans i els espanyols agredim i matem a les dones igual que tota la població estrangera.
Per desgràcia sí. Però
no entenc.
Jo segueixo dient el que diu les estadístiques.
No entenen de color de la pell ni origen.
Falta ja més, ja li dic jo que no, però sí que és veritat que els que es dediquen a perseguir el delicte, que són els policies, tenen aquestes estadístiques. Si volen anar, vostès els fan un informe i diu, sou uns mentiders, això no és cert. Però bé, no ho faré jo. Sobretot, quan parlem d'estadístiques, hi ha una cosa molt important, a l'estudi de victimització. Abans parlaven d'aquest entrevistats, 4.452 persones, i que un 17,9, el Biel Beu apuntava, han presentat denúncia, que vol dir que hi ha quasi un 80% de gent que no ha presentat denúncia. Sí, però és que en aquesta estadística és de gent de Barcelona. Ens oblidem dels 7 milions de turistes que han vingut a Barcelona, ens oblidem perquè a més no els fem la pregunta, però també ens oblidem de més o menys, no m'apuri, senyora Mica, no m'apuri, de més o menys d'un milió de persones que entren i surten cada dia de Barcelona, ja sigui per anar a hospitals per venir a visitar. Tota aquesta gent no se li ha preguntat. Vol dir, aquí hi ha una xifra negra d'un delicte real que existeix. I li podem posar tot el morbo que vostès vulguin. Li podem posar tota ara a la meva boca de que estem fake news, ha dit vostè. Bé, segur que sí. Però segur que si seguíssim i es comencéssim a comptabilitzar, ens sorprendríem del nivell de delicte que hi ha aquí a Barcelona. Que és una ciutat segura o no segura? Bé, jo, per als meus antecedents, com soc, la trobo segura, però clar, això li tinc que preguntar a la meva mare, que té 89 anys, si la troba segura. Abans parlava en el company que és gran i fort, sí, i a mi robar-me no em roba, dic, no m'estranya. Sí, eres un armari ropero i te dirà que és una ciutat
segura. Sí, però a la botiga li han entrat a robar.
I dirà que troba una ciutat segura. Però és que el problema que hi ha és que els delinqüents, d'aquests que estem parlant tant, perquè això era una d'això de seguretat, aquests delinqüents no van a per la gent que estem avui asseguts aquí. Van a la gent més vulnerable, van a la gent molt gran, perquè no tenen capacitat de defensa i ni de reacció, vale? O van per la gent més jove. I aquí vull apuntar, senyor Jordi, el tema anormal. Sento molt si li heu fet la parada, que no són normals, eh? Però el senyor Lombroso, que era el senyor que va parir tot això de la criminologia, ell deia alguna cosa així, m'ho he apuntat, perquè el delito és una activitat anormal y aquest és el mestre de la criminologia, el delito és una activitat anormal producida per el funcionament anòmal de la psiquis. El desenvolupament, per tant, lo hace un sujeto con anormalidades psicològiques especials. No ho dic jo, eh? Ho dic. És a dir, i ara deixin que vagi a lo pràctic, perquè sé que vostè m'ho podrà debatre, faltaria més. Però miri, un senyor que agafa com a víctima un senyor de 89 anys per robar-li, fotre-li la garganta i estirar-li, jo normal no el trobo. Un senyor que s'aprofita un botellot a última hora, al 5 de la matinada, a veure quina és la noia que està més perjudicada, i dic noia, ho sento que estic fent alguna així, i dic la noia més perjudicada, li importa un bledo si és guapa, alta, ell va el que va, normal no és, per després, com que està perjudicada i quan va cap a casa perjudicada, aprofitar-se d'ella, no diré com, normal aquest senyor no és. I un senyor que li fot droga a algú, brundanga, li fot droga a la beguda de la discoteca, i ja estem parlant, ja no parlem d'aquests senyors que deia la seva amica, d'un senyor que està a la discoteca i li fot droga per aprofitar-se d'ella, normal no és. Aleshores, si vol vostè i jo podem entrar, que monopolitzaríem, de si els delinqüents són normals o són anormals, però jo qualsevol persona que vingui a fer-li mal pel seu profit propi, i entren espanyols i estrangeros, qualsevol persona que vingui pel seu profit propi, de la forma que sigui, a fer-li mal a algú, torno a repetir, algú ha fallat la societat. Normal no és.
No hauria de ser.
Vale? No és. Escolti'm, i ara deixin que baixi a les botigues. Si jo vull robar alguna caixa i veig, torno a repetir, el senyor aquell que tenim allà, que fa 1,90 m i és fort, i al costat veig una altra botiga, que hi ha una senyora més primeta, més velleta i tal, i per això jo entro a l'altra botiga perquè tinc més possibilitats de sortir amb èxit, normal tampoc soc, eh? Perquè estic escollint la víctima propiciadora, és la més víctima. Jo ho sento, si vol podem estar debatrant el tema de la normalitat. Sento molt, repeteixo, si he ofès en el tema normal. Jo era per dir, per discriminar, no sé si los buenos y los malos, que tampoc també podem tenir un altre debat, però sí la gent que paga els seus impostos i contribueix a tirar aquesta societat endavant en els seus esforços, i la gent que ha vingut aquí a aprofitar-se. I ja torno a repetir, que no sé si m'està gravant, no sé si això vol dir que ha vingut a dret d'aprofitar-se o que la situació social l'ha portat allà, no ho sé.
He vingut maquiavèlicament, senyor.
Sí. No ho sé, això ho diu vostè. Però tindríem que fer un esforç tots de dir, escolti'm, potser catalogar com buenos y malos queda molt lleig, queda una mica lleig, no? Però escolta'm, segur que, bueno, i va dir blancos y negros tampoc queda lleig, però no sé, d'alguna forma tinc que catalogar-los, però hi ha una gent que treballa, s'aixeca al 6 del matí, aixeca una persiana per tirar endavant, i hi ha gent que ve a dir, bueno, quin és el millor moment. Per cert, per si no ho sabien, vull dir, aquí s'ha parlat de delictes en general, fins i tot ells estan especialitzats. O sigui, el delinqüent del matí és diferent del delinqüent de la tarda, i el delinqüent de la tarda és diferent del de la nit. És a dir, el del matí està demostrat per estadística, eh? El del matí és un senyor que roba més amb violència, exerceix més violència, potser perquè vol robar els diners que surten de no sé on. El de la tarda és més descuidador, és més furtador, perquè, bueno, mòbils, cosetes d'aquestes, i el de la nit és un aprovechado. Aquest ja entraria en el tema de les agressions sexuals i coses d'aquestes, que és altre nivell més asquerós. Perdó, no sé si puc dir asquerós. Però és un altre nivell més desagradable de delinqüència. Tot està catalogat. Ells també s'especialitzen. Ells saben els límits que la nostra policia té. La nostra policia no, el nostre sistema. Ells els saben, els saben millor que nosaltres. I si vol, en algun moment entrarem al tema de multireincidència, i com ve apuntar el senyor del PSC, no és la panacea, serà la panacea dins de 7 anys. ¿Vale? Perquè quan tu enganxes un delinqüent, el tens que posar a disposició judicial, el citen perquè dins de 6 mesos, un any, arribi a judici, no? Però com, lògicament, com bon delinqüent que és, no apareixerà. Tens que fer una recerca de busca i captura, la policia té que anar a buscar-lo, 6 mesos més. Després, molt bé, ara suposem que ja ha sigut bueno i l'hem pillat. L'hem posat a disposició judicial, surt condemnat, té dret a aquest recorregut democràtic jo vull presentar un recurs en alçada, del penal se'n va al Tribunal Superior de Justícia, però després no m'agrada, tornem al mateix, tinc que localitzar-lo, tens que posar-lo a disposició judicial, 6 mesos més, un any més, etc, etc. I després al final ell té dret a anar, doncs, millor per una vulneració de drets fonamentals, té dret a anar al Suprem. 7 anys. O sigui, aquesta panacea que ens estan venent de que la multireincidència ja la tenim solventat, no és així, eh? No veurem el resultat fins i tot uns quants anys endavant, eh? I ja els explico què passarà. Quan dins d'un quart d'any ja és una sentència ferma, allò que diu el Codi de la Justícia, ferma, que s'ha marcat el recorregut, i dir vostè que entra a la presó, desapareixerà en Itàlia. i ja està. Vuelta a empezar una altra vegada. I per cert, durant tots aquests temps, ell seguirà menjant i comprant i fent coses, eh? Seguirà fent-lo. Eh? I com ho farà? No me mira. No farà treballant, eh? ja els aviso jo. Eh? Vull dir, ell seguirà. Gràcies.
Gràcies, senyor Òscar. Biel, tens tota la paraula que vulguis.
Disculpa'm, Biel.
No, tranqui. No, tampoc m'estaré una hora, vull dir, tranquils. Jo soc poc d'enrotllar-me, vull dir, no m'agrada gaire. Primer, per respondre també una cosa que s'ha dit de la diferència entre la sensació i les dades. Jo no crec que la sensació vagi gaire distanciada de les dades, perquè recordo, dada oficial de l'Ajuntament de Barcelona, a l'Eixample, un de cada quatre persones ha patit un delicte en l'any 2022. Un de cada quatre, un 24% de persones a l'enquesta de se m'ha anat el nom de l'enquesta
de victimització,
un de cada quatre, i són dades de l'Ajuntament. Vull dir, jo m'intento creure les dades que ens passeu, vull dir, i són les que utilitzo, no utilitzo jo dades de Forocotxes, saps? Vull dir, no cal. Clar, vull dir, amb el 80% que ja hem dit que no denunciava, tot plegat. Però sí que és cert, que ho ha comentat en Jordi Matas, que s'ha col·laborat i s'han fet coses. El jutjat de segona, el segon jutjat, que això ho va aconseguir la consellera Lourdes Ciuró amb Junts al govern, o els temes de multireincidència que s'han treballat per part de Junts al Congrés dels Diputats i que s'han aconseguit, o les unitats nocturnes de cada districte, que això va ser una proposició nostra al setembre del 2019 i que s'han anat aconseguint i que s'han d'acabar de desenvolupar perquè hi siguin districtes que encara no tenen unitat nocturna, a l'Eixample sí, i és un cert canvi, els agents ho agraeixen bastant que hi hagi una unitat per districte i no hagin de patrullar des de la zona franca fins a Vallvidrera, com passava abans, vull que això és un catxondeig bastant gran també. Clar, vull dir, jo aquests anys, com a assessor del grup municipal en aquestes qüestions de presidència, m'he parlat amb moltíssims guàrdies urbanos, però moltíssims, des dels de Zona Franca fins als de Nou Barris, els hem visitat a tots, amb en Jordi Martí, i és diferent la visió que et dona el govern oficialment dels temes de seguretat de la que et dona el guàrdia urbano en privat, i tampoc comentaré les coses perquè s'ha de preservar la privacitat de la gent, però és bastant diferent la sensació que et diuen i les coses que t'expliquen i com s'expliquen. Aquí també passa una cosa, que és que per arreglar un problema primer s'ha de reconèixer que el problema existeix i llavors s'arregla. Si neguem que a Barcelona hi ha un problema de seguretat, quan les persones en els darrers 6 anys estan dient que és el principal problema de la ciutat, si no ens creiem el ciutadà, serà difícil d'arreglar. I no podem arreglar dient no, parlem d'altres coses, no parlem d'això, perquè així s'arreglarà màgicament, perquè com que ningú parla d'inseguretat, la gent dirà que la ciutat ja no és insegura. No, perquè els delictes continuen passant. Hi ha un augment. Vull dir que es compara amb el 2019 perquè és l'últim any? No. Vull dir, l'últim any del 2022 abans venia el 2021 i aquestes dades mai les diuen de com ha augmentat del 2021 al 2022 perquè han augmentat tots els delictes. Perquè la pandèmia, el 2020, allò doncs, clar, va fer una baixada molt gran. Vull dir, doncs que encara estem gairebé sortint de la pandèmia. Llavors, si es compara amb el 2021-2022, doncs es torna a veure l'augment. I és un augment semblant que es va viure el 2016-2017. Vull dir, les dades, perquè ho he mirat ara mateix, són igual de... ja estan a nivell de 2000... Des de 2016 no ha parat de pujar i hi ha hagut aquesta baixada, però encara estem a nivells de 2017. Vull dir, no estem tampoc. Allò també són 195.000 delictes cada any. Ui, som forces. Ui. Però bueno, fugint d'això, col·laboració tota, vull dir, totes les nostres proposicions que hem presentat de seguretat a la Comissió de Presidència, que n'hauran sigut, vam fer una recopilació entre precs i proposicions, han sigut unes 40 i pico, totes s'han aprovat, la majoria amb el govern. Algunes no s'han aplicat, però bueno, això ja passa sempre, vull dir, no es pot aplicar tot. I algunes coses no et foten cas, ho aproven per quedar bé, després no ho apliquen, però bueno, és un altre tema. Però també això, també parlar una mica de propostes, perquè vull dir, el delicte al final, vull dir, hem tingut aquí un debat sobre racisme i policia, que és un debat interessant, però al final el delicte és el delicte, tingui el color de pell que tingui, el qui rep i qui el comet. Vull, al final, aquí sí que hi ha... perquè tampoc poden caure en la porofòbia o en el racisme o en aquestes qüestions, vull dir, perquè és perillós, perquè una persona que dorm al carrer no crea un delicte, vull dir, no està prohibit dormir al carrer, no hi haurien de dormir, hi ha altres... Això és una altra, ja seguim polítiques socials.
Segons l'ordenança de civisme, no, però, mira, se'l pot multar i se'l pot expulsar i tota una sèrie de coses que, per tant, li arriba caient una multa
i
per tant,
molt que m'ho treguis.
Delinqués.
Mira, això m'ho està oblidant i m'agrada molt que m'ho treguis perquè heu tingut 8 anys per reformar aquesta ordenança.
I l'heu fet.
També.
Sí, que, si us sembla desproporcionada l'ordenança de civisme...
Amb acord de la resta de partits de...
Sí, 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 però si l'ordenança us sembla desproporcionada, les ordenances s'han d'aplicar, sí o sí, perquè el compliment de la llei és allò, és essencial, s'ha complit. Si us sembla desproporcionada, hem tingut 8 anys per revisar-la, posar-la al dia i revisar aquests fets, pujar-ne uns, baixar-ne uns altres, com fem que els turistes paguin, també compleixin l'ordenança de civisme, perquè si fos una multa després no paguen i qui mai més el tornes a veure. Hem tingut 8 anys per fer aquesta feina i no s'ha fet. Tampoc s'ha desenvolupat la justícia de proximitat, que això és un tema molt interessant, que la Carta Municipal preveu i no s'ha anat desenvolupant aquests anys. I això sí que és una mica responsabilitat del PSC, que ha estat molts anys.
Però des del 97 que es va... municipal, i la policia de barri dius que no s'ha desenvolupat.
No, justícia de proximitat.
Justícia.
Justícia. Això està a la Carta Municipal des de l'any 97, no s'ha acabat de desenvolupar mai, però és un tema que ara que també s'està reformant la Carta Municipal, hi ha un grup d'experts treballant-hi, és un tema que també haurem d'apuntar. Però aquesta justícia de proximitat és una cosa molt interessant i que no s'ha acabat de desenvolupar mai tampoc. Com la revisió d'ordenança de civisme, que nosaltres és un dels punts principals del programa, que és compliment d'ordenança i revisió, perquè s'ha de revisar, home. No és el mateix la Barcelona quan es va aprovar l'ordenança de civisme, crec que era 2007, que el 2023. No ho és. Hi ha coses que es van posar allà pensant que funcionarien i no funcionen, perquè si les coses no funcionen s'han de canviar. Això és meridianament clar. Llavors, unes quantes propostes també per aterrar una mica, propostes de què fem tema de seguretat. Primer, que l'alcalde és el màxim responsable de la seguretat a Barcelona. Això ho diu la Carta Municipal i això és una cosa que nosaltres creiem absolutament. L'alcalde és el màxim responsable de les juntes de seguretat a Barcelona. És el màxim responsable de les polítiques de seguretat. I s'ha d'anomenar un tinent d'alcalde que es dediqui exclusivament a això. Ni territori, ni altres àrees, ni res. Seguretat. És el principal problema de la ciutadania, doncs s'ha de donar la prioritat en aquest problema. Agents. Ara la ràtio dels agents és un dos agents per 1.000 habitants, però això, tenint en compte els turistes que arriben, els treballadors de l'àrea metropolitana, els que venen de fora, tot plegat, dos agents per 1.000 habitants no s'estan aplicant perquè no tenim aquests habitants, no tenim 1.600.000 habitants a Barcelona. El dia a dia en tenim molts més.
I el 20% d'absentisme.
Hi ha un 20% d'absentisme i molta gent amb la segona
activitat.
El ràtio ha de ser de 2,5 agents, com a mínim, però també pels Mossos, també s'ha d'exigir els Mossos, que també ha fet un esforç aquests anys, però també s'ha de fer. Vull dir, 2,5 agents per 1.000 habitants, com a mínim, que això ens aniríem a uns 4.100 agents, que és una xifra que és viable arribar al 2027. Però també això, unitat nocturna a cada districte, els agents han d'estar al carrer, la major part de les agents han d'estar al carrer, han de crear sensació també de seguretat. Vull dir, això també va lligat molt al civisme i molt a la teoria dels vidres trencats, que això és un clàssic, allò dels anys 70, 80, 90 a Nova York. Si la ciutat està cuidada, si la ciutat hi ha manteniment, si la ciutat hi ha civisme, la sensació de seguretat augmenta. Si la gent veu un guàrdia urbano, que no cal que vagi amb l'escopeta allà, saps? Vull dir, el veu, crea sensació també de seguretat. Els comerços també ho necessiten, això. Necessiten tenir els seus referents de barri, la policia de barri s'ha anat adaptant, però necessita més agents. Vull, perquè al final la policia de barri hi ha un torn, hi ha d'haver més torns de policia de barri, hi han d'haver més agents fent barri, perquè l'Esquerra Eixample tingui dos policies de barri, un barri de 100.000 persones, doncs és poc, hi ha d'haver més. I això al final és posar més agents al carrer també. Coordinació metropolitana, que això no s'ha parlat, i és molt important. Vull, hi ha projectes que estan sortint de l'àrea metropolitana, de coordinació metropolitana de dades, d'agents, de recursos, que l'Ajuntament de Barcelona tampoc està apostant d'això. Vull dir, el senyor Batlle quan va arribar el 2019 sí que deia que tot això, que abans es deia Pla Metròpolis i que ha canviat el nom, que ara desenvoluparien tal qual, ha quedat tot en un calaix, i l'àrea metropolitana ho està fent el senyor Belmont, però el senyor Batlle no ho fa. Vull dir, és una cosa bastant curiosa.
El senyor Batlle, per exemple, sí que ha aconseguit que hi hagi una col·laboració des d'aquest mandat amb Mossos i amb les Guàrdies Urbanes Metropolitanes. O sigui, abans, quan arribaves a la frontera d'Hospitalet, et deixaves de moure.
Sí, sí, però
saps el que vull dir? I a Sant Adrià, així que jo crec que hi ha una coordinació
recursos,
metropolitana de la Guàrdia Urbana.
Hi ha uns recursos... No. Hi ha uns recursos que s'han de posar en comú, també. I més que res, informació. Vull dir, informació, Mossos, Urbana, policies locals... i serveis d'emergència també. Vull dir, això, el nou CECOR que sembla que arribarà ara, vull dir, això també també ajudant a això. Saps? Vull dir, perquè també hem tingut 8 anys aturat el nou CECOR, que és molt important també pel tema emergències, que el tema emergències també és una pota de seguretat molt important i que no hem tractat els espais, la prevenció, la resiliència urbana, que això no ha sortit aquí i que ara amb el canvi climàtic l'oficina de resiliència urbana és un dels nostres punts principals, també és donar-li més importància i lligar-ho també més amb la seguretat. Vull, perquè això sí que existeix, l'oficina de resiliència, però és una cosa ja a dalt de tot de torrent de l'olla i ningú li els hi fot cas als pobres gairebé. Però això també la unitat de ciberseguretat. Vull, tots els cossos tenen unitats de ciberseguretat, l'urbana ha d'apostar també més en aquesta qüestió i col·laboració també amb la Generalitat de Catalunya, òbviament. La justícia de proximitat, que hem comentat que surt a la carta municipal. Més agents cívics també, més agents cívics, també els hem de donar més paper i més protagonisme i posar-ne més. Que al final, en les zones més tensionades acústicament a la nit, més que fer passar urbanos o la manguera de l'aigua, també els agents cívics d'anar distraient les persones i fent-les una mica fora. Saps? Vull dir, perquè tampoc hem parlat d'això de la nit i de la gestió de la nit. També s'ha creat una oficina de gestió de la nit, de com gestiones tota la nit les zones tensionades, que aquí l'Eixample tenim de Sant Andreu Granados, al carrer Parlament, a l'Avinguda Gaudí. Com afectarà les mal anomenades superilles, també si es crearan noves zones tensionades? Vull dir, tot això són temes que hem d'anar traient. I per acabar, serveis d'emergències. Com afectarà també tot aquest tema del nou urbanisme als serveis d'emergències? També, perquè també internament també hi havia hagut diferents qüestions relatiu a això. Ja s'ha posat una mica més en ordre, perquè tot és posar-s'hi, però també és un tema molt interessant que també s'hauria de tractar en algun moment. I sobretot això, el compliment de les ordenances, el compliment de la llei, també des del propi Ajuntament, perquè l'Ajuntament ha de dir, escolta, això s'ha de complir, ha de retornar l'autoritat, també la Guàrdia Urbana i els agents. I per aquí no m'he enrotllat gaire, no? Pues ja.
Bueno, crec que per qüestió de temps ho deixem aquí. Recordeu que el 19 de maig hi ha l'últim debat, que és la superilla, que ens agradarà a tots aquest tema. Donar-vos les gràcies a tots. Jordi, gràcies. Marc, gràcies.
Gràcies.
Mica, gràcies. Biel, gràcies.
A tu.
Òscar, gràcies. Ens fem la foto final de família, perquè jo crec que el Marc té una reunió urgenta. Vinga, moltes gràcies a tots, ens veiem al pròxim debat.
Moltes gràcies.
Gràcies.